Bon vespre i benvinguts a aquest programa especial de la Tertúlia Proscrita per analitzar les eleccions catalanes. Bon vespre, Alba, no?
Hola, bon vespre, Txell, què tal?
Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Com que tenim molta feina, si us sembla, comencem amb la Tertúlia Proscrita. I anava a començar amb un clàssic, que és demanar un titular, tenint en compte que hi ha hagut unes eleccions per analitzar què ha passat, però l'Alvaro ja m'ha dit, jo no puc fer un titular.
Bueno, tu saps que cada vegada que he intentat fer un titular m'ha sortit una columna d'opinió sense acabar, per tant, ni ho intento ja.
I avui no hi ha... No... Pas una cosa llarga. Vinga, va,
no,
tots
jo, som-hi. Ara deies programa especial per analitzar els resultats de les eleccions. Em sembla perfecte, però jo volia fer una prèvia i és justament... I és una prèvia que em sap greu, perquè jo vull dir que el que va passar ahir certifica que moltes de les coses que vam dir i repetir en aquesta tertúlia amb en Josep, que fins i tot ens feia una mica antipàtics, no? De dir, ostres, aquests sempre estan assenyalant el que funciona malament i tal. Bueno, em sap greu dir-ho, però... Crec que els resultats d'ahir, entre moltes altres coses, certifiquen coses que aquí hem repetit i repetit, com, per exemple, que aquesta estratègia d'Esquerra Republicana d'evitar el conflicte no ens portava enlloc, l'estratègia, les taules de diàleg i els acords de claretat no ens portaven enlloc, despolititzar TV3, castellanitzar TV3, inflar els mitjans de comunicació en subvencions i les tertúlies amb membres de partit no ens portaven enlloc, i ho vam encertar. No ens portaven enlloc, i ara podríem dir, contents, de dir, mira, l'ha encertat. Em sap molt greu que l'haguem encertat, perquè al final podríem tenir una petita temptació de dir, oh, mira, Esquerra Republicana ha pagat. No, ho hem pagat tots, i ho pagarem tots, i ho estem pagant tots, i per tant, no em fa cap il·lusió que haguem encertat. I llavors, jo he arribat a aquest punt, i dius, bueno, doncs, pues, jo m'he cansat de descriure... és a dir, de descriure el desastre i de tenir raó, no? I ahir, quan veia els resultats, i avui al matí pensant, home, avui tenim un especial eleccions, què hem de dir? Què hem de fer ara? I ara analitzarem els resultats dels partits, però jo crec que hauríem d'anar una mica més enllà, i crec que la primera cosa, i jo vull fer, i després ja en parlarem de números i d'escons i de vots i de tot això, però jo crec, necessito recordar-me a mi mateix i compartir-ho amb l'audiència, que tenim l'obligació com a moviment polític de recordar que el moviment independentista és moltíssim més que els seus partits. I ara en parlarem dels partits, però hem de recordar que és moltíssim més que els seus partits. I per tant, i acabo, crec que tenim un dia com avui, més enllà dels anàlisis, que són molt necessaris i que els hem de fer, tenim l'obligació de recordar que en aquest país, més enllà dels partits, s'està fent política en majúscules. Perquè en aquest país hi ha gent treballant molt dur per salvar la llengua, hi ha gent treballant molt dur per guanyar les batalles culturals que ens posa per davant l'espanyolisme, hi ha gent pensant en economia, pensant com defensar el territori, pensant sobre urbanisme, sobre com construir mitjans de comunicació lliures, com fer un sindicalisme nacional que no estigui a les ordres de l'IBEX, hi ha gent a les escoles cada matí intentant que les coses vagin millor. A les universitats hi ha gent que està fent això. Arreu de Catalunya hi ha gent que vol continuar fent xerrades i debats per debatre què hem de fer com a moviment. I, per tant, recuperar, crec que avui hem de recuperar o fer una crida a recuperar la capacitat de fer coses plegats independentment del que votem en unes urnes autonòmiques. Crec que tothom, amb la seva diversitat, sempre i quan estigui compromès amb la democràcia, amb els drets humans de totes les persones que viuen a Catalunya i amb la idea d'una Catalunya lliure, hem de ser capaços de treballar i de passar per sobre de lo que vam veure ahir. Dit això, analitzem-ho, però jo volia dir que, o proposar que el punt de partida de l'anàlisi sigui aquest. L'independentisme és més que els seus partits.
Jo volia acabar així, volia acabar amb un tuit. Ah. No, volia acabar amb un tuit, i el diré ara, que ha fet avui el Valtònic, que m'ha semblat molt interessant d'analitzar, que és... Valtònic deia, no és un fracàs de l'independentisme, cap abstencionista deixa de ser independentista, és un fracàs del partidisme, que no entén que la gent no vol sigles, vota país. Avui mateix caldria una reunió de les forces independentistes, autocrítica i fer extraparlamentari a qui no vulgui un projecte comú. I és una mica això, no?
És una mica això, els convençuts de la democràcia, dels drets humans, i això també ho vull recalcar, perquè si el punt de partida no són els drets humans de totes les persones que viuen a Catalunya, no hi ha entesa possible, i l'objectiu de treballar per una Catalunya lliure i per una gent que visqui a Catalunya de manera lliure i sobirana.
Ara li demanarem un titular al Costa i ens dirà que a veure, ell també vol parlar, no? Costa, titular, el que vulguis, en realitat. Com ho analitzes?
A veure, jo crec que no podem estar gaire contents. I si algú, un independentista, avui està content, que s'ho faci mirar. Realment, des del punt de vista electoral, institucional, és una desfeta. Però jo crec que té raó en Albano que el procés d'independència va començar quan teníem unes institucions que no estaven per la feina. I ara tampoc hi estaran. I, per tant, la capacitat que té la gent de fer coses hauria d'estar intacta i hauríem de recuperar-la amb tota la força. Jo avui crec que hi ha hagut gent que ens ha intentat d'alguna manera... arraconar dient que ens dedicàvem a vendre pessimisme o derrotisme, i jo vull reivindicar que això és mentida, que això és una difamació, perquè nosaltres només hem dit que venia un tren que ens passaria per sobre i hauríem preferit no tenir raó. Jo estaria molt més content si no hagués tingut raó. Però avui és un bon moment per combatre el derrotisme. Perquè sí, ara avui sí que hi ha derrotisme en l'independentisme. Molta gent dient que està tot perdut, que no hi ha res a fer, que ja no ens en sortirem mai, que si aquesta vegada hem perdut ja no podrem guanyar mai més, que la majoria independentista ja no es podrà recuperar mai més. Tot això és fals. I tot això ho hem de dir. Això sí que és derrotisme que és nociu i que és de necis. L'independentisme té els mateixos arguments, té la mateixa capacitat de reinventar-se i de tornar-se a mobilitzar que tenia abans. Haurem de fer net de moltes coses. Haurem de rearmar-nos intel·lectualment, haurem de renovar-nos a nivell d'estratègies, d'organitzacions, de lideratges, i tot això ja anem una mica tard. Però no s'acaba res aquí. I no s'acaba res perquè en realitat... Potser, i aquest és un toc que estaria bé fer a la gent que dissenya les campanyes electorals, aquí s'ha exagerat molt i s'ha volgut vendre que en aquestes eleccions ens ho jugàvem tot i que si perdíem no tindríem res. I això no és així. Per tant, crec que avui toca reivindicar la nostra capacitat de posar-nos dempeus i continuar caminant. I jo sempre tinc...
Ai, hem perdut el Costa, que avui el tenim lluny i l'hem perdut, però...
Sí.
Ja ha tornat?
Sí, tu sempre...
L'independentisme no desapareixerà.
Ah, mira que era bonica la frase i se li ha tallat.
Sí. Has dit, jo sempre...
No, que sempre dic que com que Espanya no canviarà, nosaltres sempre hi serem fins que guanyem.
Doncs home, així que amb el Costa, amb aquest primer anàlisi, bueno, ho analitzàveu, no? L'independentisme ha perdut la majoria parlamentària 40 anys després, és a dir, durant aquest temps, malgrat que han governat les esquerres en cert moment amb el PSC, l'independentisme sempre sumava una majoria parlamentària en aquests últims... Bueno, independentisme, nacionalisme en el seu moment amb Convergència, no? I ara això... s'ha perdut i és una realitat, no? Però què ha passat exactament? Ho volia analitzar una miqueta amb números, no? Què hi ha hagut respecte al que va passar el 2021? Hem passat de tenir 74 escons i 1.900.000 vots a 59 diputats i 1.226.000 vots. Amb el factor Puigdemont no ha servit a Junts per vèncer i combinar la suposada remuntada que preveien les enquestes aquests últims dies, però sí per aguantar i fins i tot per guanyar 3 escons i 100.000 vots respecte al 2021. La desfeta l'ha capitalitzat Esquerra Republicana, que ha perdut, tinc 3 escons, però crec que són 13 escons i 180.000 vots, i la CUP, que n'ha perdut 5 escons i 60.000 vots. Per analitzar una mica aquesta pèrdua, volíem connectar amb la redacció de VilaWeb, on tenim Ot Bou, on ahir ell va seguir precisament qui ha capitalitzat aquesta pèrdua més gran, que és Esquerra Republicana, i avui també ha anat a seguir la compareixença del president Aragonès. Per tant, ell ens pot explicar una mica millor com s'està vivint dins d'Esquerra aquests resultats. Ot, bon vespre.
Bon vespre, què tal, com esteu?
Quins ànims hi havia ahir, Esquerra? S'esperaven aquests resultats o creus que realment els va sorprendre que fossin tan negatius?
Jo crec que s'ho esperaven. Jo crec que ahir es palpava bastant en l'ambient a l'Estació del Nord, que era un espai molt gran on el partit va començar a celebrar els actes electorals, les nits electorals, quan anava en auge, i que ahir quedava una mica desangelat, quedava una mica trist fins i tot perquè no hi havia pràcticament militants. Jo crec que el sentiment general era que la pèrdua de vots es palpava i s'anava coent des de feia molt de temps. No? Ara has parlat d'aquests 180.000 que ha perdut en aquestes eleccions, però abans n'havia perdut 300.000 en les últimes municipals del maig de l'any passat, de fa prop d'un any, i 416.000 en les espanyoles. És a dir, hi havia una certa sensació que anaven de derrota en derrota. No? I a més, en aquest cas concret, la polarització entre Salvador Illa i Carles Puigdemont de les últimes setmanes ja els feia entreveure això. I, de fet, quan va sortir Raquel Sans, en aquella típica valoració que fan normalment els partits quan comença l'escrutini, que diuen paciència, estem molt contents de la participació, ara esperem-nos que avanci el recompte i llavors ja farem declaracions més esteses i més concretes, Esquerra va ser taxativa amb això i va trencar aquesta tradició i va sortir la portaveu del partit, que és Raquel Sans, i va dir que la participació no estava bé, que no estaven contents amb la participació i que intuïen que seria una molt mala nit per Esquerra Republicana. Fins i tot, de fet, hi havia militants a la Seu, vaig parlar-ne amb alguns, que deien que havia estat un error avançar eleccions quan els comuns havien decidit tombar el pressupost. No? És a dir, que ja s'ho ensumaven, jo diria.
Ja hi ha hagut les primeres conseqüències, diguéssim, d'aquests resultats. Avui el president Pere Aragonès ja ha anunciat que no agafarà l'acte de diputat i que es retira de la primera línia política. Escoltem-ho.
Avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política. Inicio una nova etapa, però amb el mateix compromís. Una Catalunya justa i independent. Però ho faré des d'un altre lloc. I ho faré continuant ajudant el país que estimo i el partit Esquerra Republicana, el partit que em representa.
Tu has seguit aquesta compareixença? El futur d'Aragonès ha quedat clar, com a mínim, aquesta compareixença? El futur del partit?
No tant. El futur del partit no tant i tampoc no ha quedat del tot clar què faran davant d'una possible investidura, perquè és veritat que el que sí que ha dit Esquerra Republicana i el que ha dit el president Aragonès tant ahir quan va sortir a valorar els resultats com avui és que Esquerra Republicana no formarà part de cap govern, ni d'un govern tripartit amb el PSC i els comuns, ni tampoc d'una coalició amb Junts que pogués forçar l'abstenció del PSC, com semblava que demanava el president Puigdemont. No? Han estat molt clars en què estaran a l'oposició. Després el president Aragonès ha donat per això indicacions una mica contradictòries, perquè ha dit que no facilitarien una investidura del PSC de Salvador Illa i que tampoc no participarien de cap operació que reclamés un acord entre el PSC i Junts. Per exemple, aquesta oferta que feia Puigdemont per força reclama que el PSC i Junts es posin d'acord, més explícitament o menys explícitament, però que hi hagi com a mínim una coincidència, no? Una triangulació. I el que ha fet confondre una mica els periodistes que érem allà és que també ha dit que Esquerra Republicana no seria un element de blocatge. Clar, si impedeixes la investidura de Salvador Illa, impedeixes la investidura de Carles Puigdemont, però alhora no vol ser un element de blocatge, això com s'entén, no? I aleshores, a la pregunta de si Esquerra Republicana es podria abstenir o podria votar a favor d'una investidura i després passar a l'oposició, amb això, la sensació que a mi m'ha quedat és que el partit encara no ho té clar. Que d'entrada sembla que ho descarten perquè no, hi ha una gran ràbia. Esquerra Republicana i el govern està molt enfadat amb el que ha fet Junts i el PSC. Consideren que han fet tanalla per fer caure aquest govern, que l'obsessió de socialistes i de Junts ha estat enderrocar el govern aragonès, que se n'han sortit i, per tant, que ara la pilota és a les seves mans, que Esquerra que no els vinguin a picar la porta, que ja s'espavilaran entre ells, que ja decidiran què fan, com s'ho munten i que ells, en tot cas, no faran grans impediments ni faran grans gesticulacions. Però, esclar, hi ha encara un cert dubte i no hi ha gaire contundència o gaire claredat amb el conjunt de declaracions que fa Esquerra Republicana, que de fet són poques i amb poques preguntes, no?
Mm-hmm. Doncs, Ot, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a aclarir quina és la situació ara mateix a Esquerra. Crec que has d'anar a acabar un article per demà, així que et deixem anar a treballar.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins la pròxima. Perdona, Alba, no volies afegir un moment.
Sí, no. Deia l'Ot que no queda gaire clar. Sembla que cal un pacte de claretat, no? A dintre Esquerra. Però, no, ara, diguéssim... És a dir, les declaracions, com deia l'Ot, no? de Pere Aragonès, el que fan és deixar la porta oberta. Jo m'imagino que Esquerra Republicana, després d'això que ha passat, i és veritat que durant aquests últims anys hem vist un partit monolític, hem vist un partit amb una estratègia legítima i la portaven a terme, on les veus discordants dintre del partit eren ben poques i la direcció tirava milles. Evidentment, un resultat com el d'ahir posa en qüestió no només l'estratègia, sinó també m'imagino els equilibris dintre d'aquell partit. I m'imagino que el que ha fet Pere Aragonès de deixar això obert, de dir no participarem en res, no bloquejarem res, que són coses vull dir que volen dir una cosa i la contrària a la vegada, jo m'imagino que el que fa Aragonès és deixar obert un espai al seu partit per fer una cosa que és inevitable, que és que aquell partit on deu haver, i em consta, perquè al final aquest és un país petit i deu haver-hi gent que ho veu d'una manera o que ho veu d'una altra, que si les eleccions s'haurien d'haver avançat o no, que si hi ha, m'imagino que ara s'obrirà el debat, de ens hem de posar de perfil, hi haurà gent dintre Esquerra que potser defensa l'opció d'entrar en un tripartit, hi haurà gent que diu que caldrà parlar amb Puigdemont. Jo el que dic és que la bona notícia és que totes aquelles estratègies, i això val també per la CUP, i de fet Laia Estrada també ho va dir, escolta'm, es van convocar les eleccions en un moment en què la CUP havia encetat un procés de reflexió profunda que es va veure interromput per la convocatòria d'eleccions, i Laia Estrada mateixa deia, bueno, després d'aquestes eleccions i d'aquests resultats, nosaltres continuarem el nostre procés de reflexió, i jo crec que passades les eleccions, i a banda de totes les crítiques que puguem fer, jo vull ser optimista en el sentit de que Esquerra Republicana, igual que explicava Laia Estrada, m'imagino que obrirà un munt de debats que potser fins ara no s'havien obert. Espero que sigui així, i crec que per això Pere Aragonès ho deixa tot obert, com dient, mira, saps què? Jo me'n vaig, ja us aclarireu.
Doncs...
Jo crec que... Perdó. No sé si puc entrar. Jo crec que ara no t'ho deia molt directament i jo estic completament d'acord. Jo crec que la jugada és empènyer a Junts i el PSC a governar junts. Això és el que vol Esquerra, perquè estan, diguéssim, veient que Junts els hi ha robat la cartera pactant amb el PSOE a Madrid amb més rèdits que ells i s'han passat a l'oposició, diguéssim, aquí al Parlament de Catalunya i els hi han fet la pinça i els hi han fet la punyeta durant molt de temps. Per tant, ara el que veuen és nosaltres, que en el fons ara els hi toca decidir, i això ho han dit moltes persones ja, supos que de manera espontània, perquè és evident, Esquerra ha de decidir si es suïcida fent un tripartit d'esquerres o si suïcida forçant unes noves eleccions. I jo crec que davant aquesta disjuntiva volen intentar quedar al marge de tot i empènyer, forçar que Junts i el PSC facin explícit el seu pacte en la governança de la Generalitat. Perquè, a veure, dic fer explícit perquè alguna cosa hi ha d'haver. Quan Puigdemont diu que vol ser president amb l'abstenció del PSC, o està dient que els pactes que té amb el PSOE inclouen la governança de la Generalitat, que ho ha negat, o està dient que pactaran per darrere o que les decisions importants es prendran a Madrid o a Ginebra, però que en realitat és evident que... I aquesta és la part, no sé si bona o dolenta, o jo crec que avui hem de dir que afortunadament el PSC no pot governar Catalunya en contra de l'independentisme. És a dir, ens hem passat tota una campanya escoltant que ve el llop, que ve el llop, que ve el llop, que si guanya Illa és la fi del món, que si guanya Illa s'ho carregarà tot, que si guanya Illa serà un desastre, que serà la fi de la nació, etcètera, etcètera. Però, afortunadament, era mentida, perquè Illa no es pot permetre governar en contra de l'independentisme, perquè PSOE depèn dels vots independentistes. Per tant, s'hauran d'entendre. És a dir, tots plegats, per bé i per mal, per les dues coses, s'han fotut en un embolic que no en poden sortir per cap dels dos costats. És a dir, ara és allò que en la Guerra Freda es deia la destrucció mútua assegurada, no? És a dir, ara Junts i el PSOE estan en una situació de destrucció mútua assegurada.
Ara sentíem que en Lot ens explicava, no?, què va passar a l'Estació del Nord, però què va passar a Argelers on es reunia Junts? Doncs allà hi havia Ode i Echerte, que ens explicarà una mica com es va viure aquella la nit passada, la nit de eleccions a Argelers. Bon vespre, Ode.
Hola, bon vespre, què tal?
Quin ambient hi havia a Argelers? Entenc que una mica més alegria que Esquerra, segur, però tampoc molta.
No, de fet hi va haver com molts nervis durant tota la nit per veure primer com la participació els havia afectat o no, no? Perquè hi havia dubtes sobre si els nivells de participació els podien beneficiar o els podien perjudicar, i després va ser un recompte bastant petit en el sentit que hi havia doncs, moltes incògnites, no? Des de bon principi es va veure que no seria fàcil obtenir els resultats que ells esperaven. Ells fins i tot havien projectat, ho sabeu, la possibilitat de guanyar aquestes eleccions perquè tenien enquestes o trackings interns que els deien que estaven molt empatats amb el PSC, i després perquè ells durant tota la campanya han viscut, podem dir, no sé si dir-li una bombolla, però han aconseguit mobilitzar moltes persones. Sabeu que fins a 15.000 persones han anat en diferents mítings a la Catalunya Nord. I això els donava com una impressió de mobilització que certament hi ha estat, però crec que sobre la base del seu electorat i els seus simpatitzants i els seus militants com més propers, però que no els ha servit per anar gaire més enllà, no? Aleshores, hi ha hagut dues coses que han passat aquí, que és que sí que és cert que han millorat els resultats que tenien, però aquests tres escons de més que han obtingut han estat menys dels que s'esperaven. I després, això ha afegit a que la distància amb el PSC és força gran i que la suma independentista era inviable perquè la majoria absoluta que tenien doncs, ha quedat molt lluny, doncs, feia aquesta sensació contradictòria, no? D'una banda, que ells havien aguantat i havien millorat una mica els resultats, però no havien arribat als resultats que tan bons com s'esperaven o que preveien que podien arribar, no?
Abans comentava Modell que l'independentisme no sumaria suficients diputats per tenir la majoria absoluta, però Puigdemont diu que es presentarà al debat d'investidura. Exactament ha dit això avui.
anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. Nosaltres podem agrupar una majoria coherent, no absoluta, però sí una majoria coherent, més àmplia, per tant, de la que no pot sumar el candidat del Partit Socialista, i això dedicarem a partir de ja, de fet ja hi han començat aquestes hores, a intentar els contactes per construir aquesta majoria. Amb la idea quina? Dues idees. La primera és dotar Catalunya d'un govern que funcioni, que faci funcionar el país i que tingui condicions de continuar plantant cara a Madrid. I la segona, estalviar una repetició electoral.
Odei, veus factible aquesta opció que deia Carles Puigdemont avui en roda de premsa?
Jo la veig difícil, però també és veritat que Salvador Illa ho té molt complicat, no? Hi ha una evidència que és que Esquerra Republicana, en el fons, té a les mans decidir què passa, és a dir, tant si aposta per un tripartit, que jo personalment veig que és realment difícil, com s'intenta arribar a un pacte amb Carles Puigdemont, o bé si hi ha una repetició electoral, però crec que el pes d'Esquerra és evident, perquè d'ells depèn que els números surtin per una banda o no surtin. Però el que està clar, crec, és que arribats a aquest punt, Carles Puigdemont el que fa és intentar mantenir la iniciativa política, no? I ja la vol exercir. Ell ja va dir des de la campanya que ell es presentaria la candidata a ser president, fos com fos, diguem-ne. Hi haurem de veure qui acaba presidint el Parlament i quina és la primera opció que se sotmet a votació i això. Però el que fa Carles Puigdemont, crec, és mantenir aquesta iniciativa política i al final fer una declaració d'intencions que el situa, no?, d'intentar aconseguir això fins que no hi hagi o bé ell o un altre candidat, en aquest cas Salvador Illa, en bàsquet president, no? Crec que la situació és tan complicada que ens podem trobar en negociacions que siguin realment molt llargues, és a dir, primer ha de venir la Constitució del Parlament abans del 10 de juny i després hi ha un termini per fer una primera investidura. I després hi pot haver una investidura definitiva fins a mitjans d'agost, és a dir, encara queda molt marge, no? I es poden moure moltes coses, també a nivell intern, crec, Esquerra i la CUP. I tinc la sensació que Carles Puigdemont s'agafa aquesta incògnita, almenys de moment, del que poden fer o poden arribar a fer Esquerra Republicana i la CUP quan hagin, diguem, paït potser millor els resultats que han tingut, hagin vist què és el que ha fallat i què no, i estableixin cap on volen tirar a partir d'ara, no? I que es dona aquest marge. L'alternativa seria admetre que no pot ser president i que, per tant, com que ell ha fixat, diguem, el seu futur polític, ha lligat el seu futur polític a la possibilitat de la restitució, seria dir que plega, no? Per tant, entenc que no té cap altra alternativa que no sigui intentar-ho, també perquè Salvador Illa realment ho té molt difícil i perquè el que fa també és com preparar-se davant de l'eventualitat que hi hagi una repetició electoral.
Perfecte, Odei, doncs moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre tot plegat.
Gràcies a vosaltres, fins ara.
Fins la pròxima. Alba, no, demanaves paraula.
Sí, no, ara escoltava l'Odei i això que explicava, i a la llum de lo que explicava l'Odei estava atent, o recordant el que deia en Josep, no?, de fer explícit aquest pacte. Ara ens ho explicarà en Josep. Jo, més que veure que Puigdemont o Junts tinguin un pacte amb el PSOE, jo crec que al final tothom ha esperat a repartir les cartes i al final Puigdemont sembla que està jugant les cartes que té, i les cartes que té són la seva capacitat de collar el govern de Pedro Sánchez, la seva capacitat de fer por a una Esquerra Republicana, que certament no crec que una repetició electoral li hagi de servir de gaire, perquè algú deia, ui, ara vindrà Junqueras, i jo crec que Junqueras no guanyarà ni mig vot més del que hagi pogut guanyar per Aragonès. Per tant, jo, i ara en Josep ens ho pot aclarir, però jo el que veig amb el moviment de Puigdemont dient jo me presento i explica amb quines cartes ell pensa o com veu la partida, jo no veig que això hagi de significar que tenen un pacte amb el PSOE i que ara el desenvoluparan. De fet, crec que el to d'amenaça, com a mínim de cara a la galeria, hi era. I jo En relació a això, quan escolto aquesta branca d'Esquerra Republicana, i dic branca perquè estic segur que hi ha gent dintre Esquerra que no pensa igual, de dir, no, mira, saps què? Vosaltres l'heu liat i ja us espavilareu. En castellà tenim aquella dita, no sé quin seria l'equivalent en català, però de cada palo aguante su... que cada palo aguante su vela, no? Mm-hmm. Aquella cosa de dir, mira, l'heu liat vosaltres, ja us entendreu. Jo crec que Esquerra Republicana tampoc es pot permetre el luxe de no jugar la partida política amb les cartes que té, i és veritat que les cartes que té ara no li deixen gaire marge, però crec que jugar la carta de jo em retiro, com semblava que deia Pere Aragonès, és una carta, en certa manera, una mica antipolítica. Jo vull recordar, en aquesta tertúlia, recordes que van posar quan a Pere Aragonès i a Laia Estrada li preguntaven en quin cas vostè estaria mm-hmm. disposat, la CUP o Esquerra, estarien disposats a parlar amb Junts de cara... Evidentment, Pere Aragonès va preveure això que ara estem veient, de dir, mira, no compteu amb nosaltres, i en el cas de la CUP va dir, escolta'm, si és per fer alguna d'aquelles coses que nosaltres sempre demanem, que és enfrontar-se a l'Estat i treballar la ruptura, etcètera, etcètera, la Laia Estrada va dir clarament, de dir, home, si és per això, nosaltres estem disposats a parlar, i fixa't que avui... En la intervenció de Puigdemont, algú li preguntava, bueno, però és que la CUP ha dit que si era per fer alguna cosa que valgués la pena, la CUP hi seria. Llavors, el que vull dir és que més enllà dels pactes, que no dic que no hi hagin coses que per darrere es deuen estar movent i ja les veurem, però jo el que veig és gent jugant cartes, i crec que Esquerra... Aquesta estratègia de no, jo no tinc res a veure, crec que fins i tot dintre Esquerra hi haurà gent que està en contra i que vol jugar la partida, amb les cartes que té, clar.
Segurament el problema que té Esquerra és que té gent que vol jugar una partida i gent que vol jugar una altra partida.
Bueno, però això és sa dintre els partits, sí. Que es debati i que...
Costa, perdona'm.
A veure, si, jo quan he dit que Junts i el PSOE tenen un pacte, és que tenen un pacte a Madrid per la governació d'Espanya.
Ah, vale.
O sigui, tenen un pacte firmat.
Sí,
avui,
sí.
En Puigdemont, quan avui li han demanat si ell era president, quin seria el seu full de ruta, ho ha tornat a dir per mil·lèsima vegada, que era desplegar el pacte que té amb el PSOE amb la mesa de negociació de Ginebra i tot això. Per tant, ells tenen un pacte. Durant aquesta campanya electoral hem viscut en una ficció que era que el PSOE i Junts eren enemics irreconciliables i que eren els dos pols oposats del que s'estava decidint. Però l'endemà de les eleccions ja es veu que no pot haver-hi cap govern sense la connivència de Junts i el PSOE. Des d'aquest punt de vista dic que tenen un pacte.
Vale, no, creia que referies a una cosa més...
No. Aquesta és evident, això és evident. I l'altra és que és aquesta dependència mútua que tenen. És a dir, que ningú pot governar sense l'altre. És a dir, abans en Pedro Sánchez no podia ser president sense Junts i ara en Puigdemont no pot ser president sense el PSC. Per tant, hi ha una dependència mútua absoluta. I l'altre punt, que també estaria bé destacar-lo, és que jo crec que ara mateix, diguéssim, per part d'Esquerra, l'obsessió o la cosa, diguéssim, més allò de les entranyes que els surt és carregar-se en Puigdemont. És a dir, com que ha dit que si no és president es retira, doncs s'estan fregant les mans a veure com estan, diguéssim, a punt d'aconseguir això o com poden realment donar aquest toc de gràcia que obliguin en Puigdemont a retirar-se, perquè bé, després d'aquesta campanya molts de ponts no deuen quedar moltes ganes de fer coses junts. Aquesta és la cosa que també crec que l'independentisme, no sé com, però que l'ha de superar. És a dir, ens hem trobat, diguéssim, amb la guerra fratricida sense aturador entre Junts i Esquerra per l'hegemonia, i al final Junts ha escombrat Esquerra i s'ha quedat amb els vots que tenia abans de trencar-se amb el PDeCAT. Jo hi ha una dada que l'he trobat especialment significativa. El percentatge de vots de Junts ahir és exactament el mateix que el 2017, el 21,6%. És a dir, Junts ha tret els mateixos vots que tenia abans de trencar-se el PDeCAT, la relació amb el PDeCAT. I què vol dir això? Ja sé que hi ha gent de Junts que no li agrada sentir-ho, però aquí no estan per dir el que agrada sentir, sinó que estan per dir les coses com les veiem i les coses com són. Si Esquerra més la CUP han perdut entre els dos, la suma d'Esquerra i la CUP han perdut 18 diputats, 18 diputats, que Junts només n'hagi aconseguit 3 més, és un fracàs de Junts, també. Perquè és evident que si la majoria de 74 diputats que tenia l'independentisme s'ha convertit en una minoria de 59, és que col·lectivament han fracassat. Perquè l'aspiració de Junts, lògicament, era que si Esquerra perdia diputats, que anirien a Junts. Perquè, si no, aquesta batalla per l'hegemonia era un suïcidi per tots. Que és el que ha passat. S'han acabat suïcidant tots, perquè ja no hi ha una majoria independentista. Per tant, això és així, això no es pot obviar. I clar, el que ha passat, i com deies tu, Albano, al principi, que aquesta lluita fratricida per l'hegemonia, com que, diguéssim, en el mentrestant, tots anaven a fer pactes amb el PSOE, o, sorpresa, l'hegemonia se l'ha quedat al PSOE.
Volia preguntar-vos, què creieu que passarà a partir d'ara? És a dir, ara estem analitzant els resultats, però qui creieu que serà president? Creieu que Salvador Illa aconseguirà la presidència de la Generalitat?
Jo, sent coherent...
Sé que no tenim la bola, eh?
No, però per això, coses. Jo, intentant ser coherent amb el que deia a l'apertura de la tertúlia, és a dir, no dic que no sigui important això, però jo el que dic és, sigui quin sigui el president, anem a posar-nos en un escenari que Salvador Illa és el president. Escolta'm, bueno, segurament haguéssim preferit una altra cosa i els independentistes haguéssim preferit una altra cosa. Ara, això no vol dir... Bueno, pues haurem de convertir la presidència de Salvador Illa en un Vietnam democràtic. És a dir, el que dic és que davant la possibilitat... És a dir, més que preguntar-nos qui serà president, és veure en el cas, en principi el més negatiu per al moviment independentista, que és Salvador Illa és president, la pregunta següent, i la més ràpida, i no m'entretindria gaire, és com fem? Vale, no podem governar, doncs tu tampoc en podràs. I estic parlant d'exercir la democràcia i exercir els drets, i estic parlant de manifestar-nos, estic parlant d'exigir... Mira, la setmana passada parlàvem de les manifestacions a favor de la protecció del català a les Balears, no? I jo deia, aquesta manifestació s'hauria d'haver fet fins i tot amb un govern de Pere Aragonès. No vam saber fer-la. No vam saber fer una manifestació que denunciés que fins i tot amb un govern independentista no es podien exercir els drets lingüístics de la població. No ho vam saber fer quan hauríem de... No passa res. Que governa Illa i tot serà més difícil? Doncs ens haurem d'esforçar una mica més. És a dir, si existeix la possibilitat de que Salvador Illa acabi sent el president, cosa que en principi no ens hauria d'alegrar gaire, la següent cosa que hem de pensar és dir com combatrem democràticament aquest govern. Perquè, atenció, si Salvador Illa acaba sent president, entre d'altres coses, i no li nego la legitimitat de les urnes, però la gènesi política és que si Salvador Illa acaba sent president és perquè es torna a manifestar aquest gran front espanyolista que sempre està amenaçant. En aquesta tertúlia hem parlat moltes vegades de com Vox va permetre al PSOE aprovar el seu decret de gestió dels fons europeus. Per tant, jo crec que no m'acollon... O sigui, no em deixaria acollonir tant pel fet de que Salvador Illa sigui president. Escolta'm, què som? Gallines? Escolta'm, que faci el que hagi de fer i nosaltres farem el que hem de fer. Que Puigdemont aconsegueix convèncer Esquerra Republicana i té una proposta mitjanament decent per la CUP, doncs escolta'm, allà també haurem de ser i allà també haurem de ser per marcar-los. Per tant, qui serà president? També dependrà de la por que ens tinguin.
Hi ha una cosa, Albano, és que al final tots ens hem de prendre les coses amb una mica més calma. I abans deia això que...
Això no se'm dona bé,
això
a mi.
De que la campanya havia estat una mica fake, tot el debat, perquè bàsicament no, s'ha, diguéssim, aconseguit generar, i a molta gent, és a dir, molta gent de bona fe i que realment patia per la possibilitat de que Salvador Illa sigui el president de la Generalitat. I evidentment cal patir. Ara mateix hi ha una majoria espanyolista al Parlament de Catalunya. És a dir, el PP, Vox i el PSOE tenen majoria absoluta al Parlament de Catalunya. La qual cosa és una desfeta sense precedents. És una cosa que no havia passat mai des que existeix el Parlament, ni en la República ni mai havia passat. Però és el que ha donat de si tot plegat. Gestionem-ho. Ara, ens havien fet por amb la idea de que a la Generalitat hi hagués un delegat de la Moncloa. I ara, deixeu-me ser un puntet cínic, potser donarem les gràcies de que el president de la Generalitat sigui un delegat de la Moncloa, perquè pitjor és un president de la Generalitat que pacta amb Vox i el PP. Clar, si la Moncloa depèn dels vots independentistes, no? La Moncloa depèn de Junts i d'Esquerra Republicana, un delegat de la Moncloa a la Generalitat no farà res que molesti a l'independentisme d'Esquerra i Junts, perquè d'això en depèn a la governança d'Espanya. Per tant, si al final, i aquesta és una cosa que sembla que va venir la setmana passada, ja, si el que ha de fer el president de la Generalitat és implementar, desenvolupar els pactes que es facin a Madrid entre PSOE i els independentistes, és igual qui sigui, no? O sigui, no és tan important. Si la política que es farà, la política fiscal, la política de país, la política lingüística, la política de reconeixement, les inversions, si tot s'ha de fer a través dels pactes que tenen els independentistes amb en Pedro Sánchez, al final la presidència de la Generalitat queda devaluada. Al final és igual qui sigui, perquè no té poder. El poder és a Madrid, com hem vingut denunciant des de fa temps. I ara hem arribat al punt, diguéssim, que hem de donar les gràcies de que depèn d'aquests pactes de Madrid.
Perquè, és a dir, hi ha una cosa que és que Illa pot ser president de diferents maneres. És a dir, podria ser president ajuntant les esquerres, no? Amb Esquerra i Comuns, sumarien suficient per tenir la majoria absoluta, i una part de la nit semblava que no arribarien tampoc ni a sumar ells, però finalment sí que sumen. L'altra opció seria que Comuns i PP li votessin a favor i Vox s'abstingués. Si això també seria una opció que veieu factible, perquè hi havia gent que deia no és factible perquè llavors no ho veus.
Jo crec que no, jo crec que és aquesta dependència mútua que deia abans. No és factible que el PSOE pacti amb l'extrema dreta espanyola per governar la Generalitat, perquè llavors això és una declaració de guerra a l'independentisme i no s'ho pot permetre. Jo, al final, tampoc, ara, també siguem pragmàtics. És a dir, amb el tripartit, amb el segon tripartit de president Montilla, varen implosionar els partits que havien fet aquest tripartit, i el que em va sorgir va ser un procés d'independència. Escolti'm, si han de fer un tripartit, el facin. I nosaltres ens dedicam a posar en marxa el procés d'independència des del carrer, com ho vàrem fer quan governava el president Montilla. No siguem derrotistes. És a dir, és que... No, estic molt seriós amb això. Malauradament, fa molt de temps que el futur del país no es decideix ni al Parlament ni a la Generalitat. Ara, com que hi ha majoria espanyolista, direm, afortunadament, no es decideix allí.
Perquè, Costa, tu dius que no, això de Vox, però jo sempre deia hi haurà eleccions a l'octubre del Parlament de Catalunya perquè això serà ingovernable. Ara començo a pensar que a finals d'any tindrem eleccions a l'estat espanyol. Canvio de pensament. És a dir, penso que sí que pot haver aquest pacte entre les forces constitucionalistes, diguéssim, espanyolistes, i que això podria acabar provocant això, no? És a dir, si hi ha aquest pacte, al final Junts i Esquerra poden fer caure poden fer ingovernable el govern de Sánchez amb Sumar, i que per tant Sánchez compti en convocar eleccions. De fet, fa temps que a Madrid, a dins del circuit de...
En Los Mentideros.
Sí.
No? Es diuen Els Mentideros, no? Això...
circula, no? Que això que Sánchez contempla no acabar, no ca... que el govern no acabi l'any.
Bueno, recordeu aquest serial que varen tenir al principi de la campanya electoral, que va fer aquest numeret, que, bueno, aquestes coses que tenen les campanyes electorals, al final ja no se'n recordava ningú, però varen estar 5 dies, els primers 5 dies de campanya, pendents de Pedro Sánchez. I aquesta carta la jugarà, aquesta carta l'ajudarà, d'alguna manera la farà servir per pressionar, per dir, escolteu, si feu el tonto, me'n vaig. I aquí us quedava un PP i Vox. I ara, clar, després, aquesta sí que és una amenaça, ara sí que és una amenaça nuclear. Si en Pedro Sánchez perd el govern espanyol, aleshores en Salvador Illa sí que pot governar amb PP i Vox sense cap problema, perquè ja no
depèn... sense cap problema.
Independentistes. És a dir, per tant, ara, per molt que es vulgui gesticular d'una altra manera, l'independentisme és més feble que abans. Perquè si perd la capacitat d'incidència que té Madrid, perd la que tenen aquí, també. I això sí que, evidentment, el PSOE ho farà servir. El PSOE et dirà, escolti'm, no m'apreteu, no m'apreteu, perquè si jo me'n vaig, us quedau aquí amb el PP i allà amb en Salvador Illa, amb Vox, vosaltres mateixos.
La meva aposta és que tot dependrà de què surtin a les eleccions europees. És a dir, que les eleccions europees el PSOE es veu fort, llavors es veu, amb aquestes jugades que fa de carambola el Sánchez, el veig capaç de que ella sigui president amb els vots de Vox i ell convoca eleccions. Però m'estic anant molt lluny, no, Albano?
No, t'estàs anant molt lluny, però t'estic escoltant i escolto en Josep i recordo perquè normalment perdo les partides d'escac, perquè jo més de la cinquena o sisè moviment ja em perdo, no? I a vegades, jo què sé, quan llegeixes en Juliana, no? Que diu, no, perquè... No t'ofenguis, eh?
M'estàs comprant amb el Juliana?
No t'ofenguis. Però, no...
Quan... Les coses que llegeixes, Albano.
Bueno, escolta, s'ha de llegir de tot. No, el que vull dir és que, sens dubte, tots aquests escenaris els tenen... al PSOE, els tenen a Junts, els tenen a Esquerra,
sí. Els
teniu a VilaWeb, heu de planificar quantes campanyes electorals heu de cobrir cada any.
Anava a dir, dins de VilaWeb, és a dir, Vicent Partal i Txell Partal no estan d'acord ara mateix amb
segurament,
amb
m'imagino.
Si heu llegit avui l'editorial de Partal, ell pensa que hi haurà una repetició d'eleccions, vull dir, ell està cantat més per una altra banda. De fet, jo... ens hem fet una juguesca, a veure qui guanya.
Doncs estarà molt bé. Per cert, he de dir, ja que no ho dius, ja portem una bona estona de programa, ja que no ho dius, m'imagino que per modesti i tal, l'enquesta de VilaWeb la va clavar.
Gairebé, sí.
Home, li va passar la mà per la cara al CIS. Això tampoc era difícil, però bueno...
El CIS i el CEO, que no era gaire difícil, eh?
Però bueno, no, ja que no ho deia, diguéssim, ja ho diré jo. No, el que et deia, Txell, és que efectivament, i està bé plantejar-ho i tal, però jo de vegades... la quantitat enorme d'escenaris que existeixen és tan gran que de vegades, no sé com es diu en català, m'abruma, m'estaborneix, no sé. Després m'ho posaran a sota, no?
En Jordi Badia t'ho corregirà.
La gran quantitat d'escenaris possibles, moltes vegades, poden portar a la paràlisi, en el sentit de dir, és clar, hi ha tantes opcions... tantes combinacions que fins i tot no les podem ni arribar a imaginar, que ens fan sentir, o a mi em passa, que em fan sentir impotent políticament, de dir, ostres, però si això és una jugada enorme, això és un tauler de joc brutal, i si a més afegim la jugada europea, amb la pujada de les extremes dretes a Europa, és a dir, és tan gran, i quan me veig, diguéssim, tapat per aquest allau de possibilitats, intento fer justament el camí invert. He dit, bueno, què puc fer? No? I no em sap greu repetir-me, però de dir, ostres, mira, avui he vist un tuit d'una persona que deia, pues, avui m'he donat d'alta a Plataforma per la Llengua. L'altre que diu que hem de continuar construint un sindicalisme nacional, no sé què, no sé quantos. Quan perds el control del món, potser la manera de controlar el món polític i de tornar a ser protagonista, perquè jo no puc saber què farà Pedro Sánchez, ni tinc cap capacitat fent tuits, dient-li el nom del porc, passarà de mi. Ara, quina és la meva agència política? De dir, vosaltres feu el que hagueu de fer, òbviament nosaltres ho mirarem, i de fet la nostra feina tertuliana és aquesta, però a la vegada de dir, escolta'm, aterrem, què puc fer jo amb la gent que tinc al voltant? I això ho hauríem de conservar moltíssim, perquè ja sé que ho vas dir, i acabo, ho vas dir, Josep, amb com, és una manera, és una expressió, no? De Illa pot governar tranquil·lament. La nostra feina és que si governa Illa, no pugui governar de qualsevol manera menys tranquil·lament.
No, jo ho deia des del punt de vista
sí, sí.
De que ho farà amb l'acord tàcit o explícit de l'independentisme que té pactes amb el PSOE. És a dir, que la, al final hem arribat... és a dir, la classe política autonòmica ha fet embarrancar el procés en un precipici en què ningú es pot moure. En Pedro Sánchez depèn de l'independentisme i l'independentisme depèn d'en Pedro Sánchez. I si es mouen, es cauen pel barranc. I així han arribat. I per tant, ara ens toca a nosaltres, d'alguna manera, des de fora, veure què podem fer. I jo per això, jo crec que vull tornar a insistir, que de no caure en el derrotisme, un dels derrotismes pitjors que es poden caure, que és el de dir que estan finiquitats com a nació i que aquesta derrota és definitiva. Això hi ha gent que ho diu. I això, entre d'altres coses, alimenta l'extrema dreta. Perquè alimenta aquest discurs de que estem en minoria en el nostre propi territori i que hi ha una involució demogràfica que ens està eliminant del nostre país. I tot això ho hem de combatre, també. Però això és mentida. Aquí, aquesta derrota... I avui llegia un fil molt interessant d'un politòleg que està en una universitat estrangera, no recordo el seu nom, però que explicava per què aquesta derrota de l'independentisme, que és una desfeta electoral sense pal·liatius i sense precedents, és una derrota conjuntural. No és una derrota estructural que depèn d'uns factors irreversibles que ens porten a que no es pugui recuperar aquesta majoria. No. És una derrota per males tàctiques, per males estratègies, per encerts de l'enemic, que han portat a un escenari conjuntural, fruit de les variables polítiques que s'han donat combinadament, que han fet que l'independentisme hagi tingut una desfeta electoral. Però això és reversible. Això no és definitiu. Això és reversible. Simplement es tracta de canviar les males estratègies, de canviar les males organitzacions, de canviar els mals lideratges i de refer-nos de la manera com ho sabem fer. I, escolta'm, tot això va començar sense un govern independentista i sense majoria independentista ni en la societat ni en el Parlament. Per tant, l'independentisme segueix tenint, com deia abans, les mateixes opcions que tenia abans d'aquestes eleccions de guanyar i d'imposar-se.
Amb un avantatge.
És una qüestió... Perdona?
No, acaba.
No, dic que això és una qüestió, com de vegades diu en Vicent, de nació contra nació. I com que les dues nacions, l'espanyola i la catalana, són incompatibles, no poden conviure dins el mateix estat, a la independència sempre hi serà i sempre tornarà i sempre renaixerà. I l'1 d'octubre, que l'han, diguéssim, trepitjat i menys tingut i de tot, l'1 d'octubre renaixerà. I igual que va néixer, i ara me'n vaig molt lluny, però igual que va néixer l'11 de setembre del 1714, 150 anys després, jo espero que l'1 d'octubre renaixerà 150 dies després, però ja m'enteneu. Que aquests fets històrics de conflicte nacional en la seva essència sempre retornen i no desapareixen a la història.
Doncs crec que d'aquesta manera podem acabar avui. Aquesta setmana tenim una sort, que és que tindrem dues hores de tertúlia, perquè dijous ens tornem a trobar i tornem a debatre i debatrem allò que ens ha quedat pendent avui. Fins dijous.